amb Marta Pardell.
El govern central invertirà 850 milions d'euros en un centenar de trens que modernitzin la xarxa de Rodalies. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha presidit aquest matí la signatura del contracte amb les empreses que els fabricaran, Alstom, Stadler i CAF. Sánchez ha valorat així la inversió.
Una inversió en el confort i en el benestar dels usuaris de Rodalia. Trens nous que destinarem a substituir els més antics i absorbir l'increment de la demanda dels propers anys.
Això sí, caldrà esperar per veure aquests nous combois que no començaran a circular fins al 2030. Tindran més capacitat, seients més còmodes i també wifi i endolls. La meitat es fabricaran a la planta que Alstom té a Santa Perpètua de Mogoda. És dijous 15 de desembre de 2022 i tenim més titulars. El naixement d'una nena seleccionada genèticament ha permès curar la malaltia rara de la seva germana per primera vegada a Espanya. Sònia Kerr.
L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd han curat una nena que tenia anèmia falciforme, seleccionant un embrió sa i fent un trasplantament de mèdula òssia. Avui la Diama pot fer vida normal.
Que abans jo em sentia molt, em trobava molt mal, em feia molt de mal la panxa i que em feia mal els ossos, però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a Educació Física.
Ple extraordinari del Tribunal Constitucional per decidir si atura la votació de la reforma del Codi Penal que s'ha de fer aquesta tarda al Congrés.
El Partit Popular demana mesures cautelaríssimes per dues esmenes sobre el sistema d'elecció de jutges del Constitucional, que inclou la reforma. El PSOE i Podem han recorregut aquest matí la causa. Tant Patxi López com Jaume Asens qualifiquen la situació d'antidemocràtica.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no?
Segurament és l'amenaça més greu a la democràcia des del 23F.
Primer pas per a la construcció d'un clúster d'investigació biomèdica a l'Hospitalet de Llobregat.
La Comissió d'Urbanisme ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via, que ha de facilitar el desenvolupament d'un clúster. Un pla urbanístic polèmic i que transformarà més de 95 hectàrees del terme municipal de la ciutat.
En cultura, Víctor Guasch reivindica el teatre com a part de la vida, en recollir el Premi Frederic Roda.
Un guardó que atorga l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Diputació i que el dramaturg ha obtingut per la seva obra Els ossos de l'irlandès.
Pel que fa esports, el tècnic badaloní Jordi Fernández fa història a l'NBA, d'Eduard Cabré.
Es converteix en el primer tècnic català en dirigir un equip de l'NBA, el Sacramento Kings, per l'expulsió de l'entrenador principal. El seu equip va remuntar i guanyar per només un punt els Toronto Raptors.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, tenim temperatures força agradables ja a diversos municipis del litoral i del prelitoral, una temperatura de 17 i 18 graus i, a més, ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores i en alguns sectors podran arribar a fregar o superar puntualment els 20 graus. No és així cap a l'interior, sí que hi fa més fred, cap a punts del Pla de Lleida amb valors de 10 i 11 graus i a punts del Pirineu i del Prepirineu o nord de la Catalunya central amb valors per sota dels 10 graus. Encara hi ha restes de núvols en aquesta zona, també com a conseqüència de la pluja que hem tingut durant aquestes últimes hores. S'han recollit en alguns sectors entre 18 i 19 litres i de cara a les properes hores ja no s'espera més precipitació i, de fet, ha de dominar el sol o el ressol perquè sí que hi haurà alguns núvols que tendiran a deixar el cel una miqueta més enteranyinat i aquest cel una miqueta més ennuvolat a punts del Pirineu i del Prepirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Ministeri de Transports ha comprat un centenar de trens per modernitzar la xarxa de Rodalies. La firma del contracte l'ha presidit aquest matí la ministra Raquel Sánchez. Els nous combois, que tindran més capacitat i també seients més còmodes, no començaran a circular, però, fins l'any 2030. Del total dels combois, la meitat es fabricaran a la planta que Alstom té a Santa Perpètua de Mogoda. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Els 97 nous trens costaran 850 milions d'euros i els fabricaran tres empreses, la francesa Alstom, la suïssa Stadler i l'espanyola CAF. A banda de ser més grans i més còmodes, els combois també tindran wifi, espais per a nens i nenes i zones per a bicicletes. Amb aquests nous trens i les millores que s'estan fent a les vies i a les estacions, la companyia espera guanyar en fiabilitat i puntualitat i incrementar el nombre d'usuaris un 50% en 8 anys. El president de Renfe, Isaías Taboas, ha destacat que, tot i les percepcions que pugui tenir la gent, l'índex de puntualitat de Rodalies és del 93%. 20%, i la ministra ha lamentat que la gestió de Renfe no estigui normalitzada a Catalunya, pel que el govern no ha volgut encara signar el contracte que el vincula amb l'operadora. Una Raquel Sánchez que abans ha participat en un esmorzar del Cercle d'Infraestructures, on ha tornat a estendre la mà a la Generalitat per desencallar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha considerat cabdal, i ha lamentat que el govern català no hagi fet encara cap aportació al pla de Rodalies.
Vam arribar fins i tot a acordar la Comissió Bilateral d'Infraestructures de fa un any obrir el pla de Rodalies a les propostes de la Generalitat per al conjunt del sistema ferroviari català, i estem esperant aquestes propostes que ens arribin.
En la mateixa línia, la ministra ha lamentat també que el govern no li hagi comunicat encara a quines obres dedicarà els diners de l'addicional tercera de l'Estatut, 759 milions d'euros que l'Estat ja està abonant.
No deixem les inversions. Barcelona destinarà els gairebé 41 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation per finançar 20 projectes que posaran al dia l'atractiu turístic de la capital catalana. Projectes que no només es desplegaran per atraure més turistes, sinó per ampliar la xarxa d'indrets interessants de la ciutat fora dels circuits tradicionals i que podran gaudir els mateixos veïns de Barcelona.
La reforma del conjunt d'escales mecàniques que facilitaran l'accés del visitant a la muntanya de Montjuïc ha estat un dels exemples de les noves inversions. El regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Mercè, n'ha enumerat d'altres.
Crec que la digitalització es començarà a notar també de manera molt immediata, perquè implicarà un canvi o una gestió integral de la informació, que en aquests moments és molt dispersa amb el conjunt dels agents que afecten el sector. Tinc la impressió de que alguns projectes com el del Jardí Geològic de la Universitat permetran de manera també molt ràpida un impacte claríssim. Jo crec que hi ha un altre element aquí que serà també immediat, que és l'estació del Nord.
L'objectiu passa per enllaçar l'estació del Nord amb la xarxa de busos turístics, que també plantejaran itineraris alternatius per la ciutat. Els projectes escollits s'agrupen en 6 àmbits d'actuació: litoral, Besòs, Collserola, Montjuïc, oferta desconcentrada, mobilitat sostenible i innovació.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament assegura que defensarà fins on faci falta l'acord pel qual es regula el sector dels BTC.
Així ho ha dit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, preguntat per la resolució de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que qüestiona que l'AMB fixi una proporció d'un BTC per cada 30 entre taxis. Collboni ha reivindicat que Barcelona té dret a decidir el seu model econòmic.
Barcelona té dret, insisteixo, a escollir el seu model econòmic, perquè decidint el nostre model econòmic, decidim el model de societat. I nosaltres no volem una societat precaritzada, no volem una societat de low cost, no volem una societat on hi ha empreses oligopolístiques que dominen els mercats i sotmeten, a més, o fan competència deslleial o precaritzen el mercat de treball. I com que tenim dret, regulem i regularem.
En aquest sentit, ha afegit que l'executiu municipal lluitarà fins a les últimes conseqüències per defensar que el taxi és un servei públic, digne i de qualitat.
I atenció a aquest toc d'alerta que fa la patronal PIMEC. Demanen al govern espanyol un pla de xoc per frenar la discriminació per edat a l'entorn laboral, l'anomenat edatisme. Per fer-hi front, la patronal de la petita i mitjana empresa ha presentat al Congrés una bateria de fins a 20 mesures per potenciar la contractació de persones de més de 45 anys. Entre aquestes, la proposta d'un contracte amb bonificacions a les quotes de la Seguretat Social que sigui gradual segons l'edat. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Prop del 80% de les 450 empreses encastades per PIMEC no ha contractat un professional sènior major de 55 anys en els darrers 2 anys. Això confirma una tendència preocupant, segons la patronal, que reflecteix en les dades de l'atur, en què prop del 60% dels catalans desocupats tenen més de 45 anys. Per lluitar contra la discriminació per edat, la patronal ha presentat una 20ena de propostes als partits polítics i al Congrés dels Diputats, entre elles plans de formació amb compromís d'ocupació, un contracte especial per sèniors i la creació d'una comissió per la igualtat d'oportunitats a l'ocupació. Josep Maria Torres és vicepresident de PIMEC.
El problema del desempleo sènior no afecta solo al que lo sufre, sinó que afecta a la riqueza de toda la sociedad, ¿no? Porque nos ha visto en diferentes estudios, diferentes informes, el poner barreras a la contratación de los sèniors influye en tener un PIB de menor de entre el 5 y el 10%. O sigui, el problema, com ho veiem, és grave i necessita de propostes.
La patronal també denuncia que els professionals sèniors tenen un 90% de possibilitats de ser descartats en plataformes d'ocupació a causa dels algoritmes i demana que s'apliqui la llei per evitar-ho.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars: el naixement d'una nena seleccionada genèticament ha permès curar la malaltia rara de la seva germana per primera vegada a tot l'estat. L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd han curat una nena que tenia anèmia falciforme, seleccionant un embrió sa i fent després un trasplantament de medula òssia. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La Diama és una nena que patia una malaltia genètica hereditària. Provoca mal d'ossos permanent, infeccions, infarts i molt mala qualitat de vida i curta, ja que els qui la pateixen moren amb 40 o 50 anys. L'única manera de curar-la és amb un trasplantament de medula que no tingui la malaltia. Ha calgut abans una fecundació in vitro amb un embrió no afectat. La doctora Anna Polo ha explicat que és un cas molt excepcional.
Van de 2 a 3 casos a l'any i potser ens arriba algun més, però si no té les característiques aquestes que dèiem de la parella, de sobretot que la dona sigui jove i amb bona reserva ovàrica, en principi són casos que no agafem per fer, perquè sabem que mai trobarem aquest embrió compatible.
Així doncs, el naixement de la Sogna ha fet possible que la seva germana gran, la Diama, pugui fer vida normal.
Que abans jo em sentia molt, em trobava molt mal, em feia molt de mal la panxa i que em feia mal els ossos, però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a educació física.
És el primer cop a Espanya que s'utilitza aquesta pràctica reproductiva per curar aquesta patologia.
I seguim en clau d'investigació científica, perquè l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de Tarragona ha rebut 1 milió d'euros del Ministeri de Ciència. Els ha rebut per investigar sobre el càncer de cap i coll. Es tracta d'una recerca pionera que permetrà a l'àrea de recerca del Joan 23 trobar diagnosis i tractaments personalitzats per a aquesta malaltia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Actualment, els tractaments d'aquests tumors són molt agressius, afecten les capacitats de deglutir i parlar, així com l'estètica del pacient. Per això, aquest estudi buscarà conèixer la identitat del tumor per poder tractar-lo més eficientment. El doctor Francesc Xavier Avilés, coordinador de l'estudi, assegura que aquesta investigació podria millorar notablement les condicions del pacient i del sistema sanitari.
Com podem diagnosticar més fàcilment, amb menys molestes pels pacients, més eficient pel sistema sanitari, aquests tumors? Llavors, amb saliva i alè podem diagnosticar més ràpid, que se sap que això és fonamental pel pronòstic dels tumors, no només el primer diagnòstic, sinó el diagnòstic de si el tumor ha tornat o fer el seguiment a la consulta.
Cal destacar que encara hi ha una resistència del 40% als tractaments actuals a aquesta malaltia. A partir del gener reclutaran entre 500 i 600 pacients durant tot el 2023, procedents de 9 hospitals de referència de tot l'estat espanyol. Després d'aquest procés, l'estudi seguirà amb 2 anys d'anàlisi i conclusions que arribaran al 2025.
Polèmica a l'entorn del Tribunal Constitucional, que es troba reunit ara mateix en un ple extraordinari per estudiar un recurs del PP que pot impedir la votació de la reforma del Codi Penal. S'ha de fer aquesta mateixa tarda al Congrés.
I és que els populars han demanat mesures cautelaríssimes perquè qüestionen 2 esmenes sobre el sistema d'elecció de jutges del Constitucional que inclou la reforma del Codi Penal. Ho ha explicat la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra.
Ojo, que además lo que está detrás es la ruptura de los acuerdos constitucionales, porque las mayorías que se intentan cambiar de esta manera express, ya no solo hablamos de los derechos de los diputados, es que ustedes perfectamente conocen que no ha informado ni el Tribunal, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, nadie.
Però els magistrats volen estudiar primer la recusació que ha presentat Unides Podem contra el president del tribunal i el ponent de la resolució que ha d'emetre el tribunal perquè no participin en aquesta deliberació. També han de valorar un recurs del PSOE que han presentat aquest mateix matí en què demanen personar-se en la causa i que rebutgin les cautelaríssimes que sol·liciten els populars. Tant Patxi López, des del grup socialista, com Jaume Asens, des d'En Comú Podem, han criticat la situació que qualifiquen d'antidemocràtica.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no?
Segurament és l'amenaça més greu a la democràcia des del 23F. No havia passat mai que un poder de l'Estat com el Tribunal Constitucional volgués arrogar-se la funció de decidir sobre el que pot o no pot fer el poder legislatiu en una llei que té a veure amb el Tribunal Constitucional.
Tot plegat fa perillar a hores d'ara la votació de la reforma del Codi Penal prevista per aquesta mateixa tarda al Congrés, que preveu la renovació del delicte de sedició i la rebaixa de penes del de malversació.
Veurem què acaba passant. I enmig de les negociacions pressupostàries de les diferents institucions, centrem l'atenció en l'Ajuntament de Barcelona perquè el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha enviat un missatge molt directe al líder d'Esquerra, al consistori, Ernest Maragall.
Collboni ha enviat un toc d'alerta a Maragall en el sentit que l'Ajuntament de Barcelona és el primer nivell on s'ha d'aprovar els pressupostos abans del Parlament, ha destacat.
Donat que va ser Esquerra Republicana qui va posar el veto al PSC a l'inici, Esquerra Republicana té una gran oportunitat aprovant els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per crear un marc positiu perquè el PSC els voti al Parlament de Catalunya. Perquè els primers que venen són els de l'Ajuntament de Barcelona i pel que fa als continguts estrictes del pressupost de Barcelona estem arribant a acords. I per tant, optimista, no diré confiat, perquè en aquesta via no t'has de confiar mai, però optimista sí.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona ha assegurat que la no aprovació dels pressupostos significaria la pèrdua de 400 milions d'euros per a la ciutat.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank... Fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Comissió d'Urbanisme de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via, que ha de facilitar el desenvolupament d'un clúster d'investigació biomèdica a l'eix de la Gran Via. Un pla urbanístic polèmic i que transformarà més de 95 hectàrees del terme municipal. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Una transformació que des del consistori defensen com a necessària. Francesc Berber és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
És un pas imprescindible, no suficient, però imprescindible, per tirar endavant el projecte. El projecte realment és el biocluster de medicina. El pla director i la transformació urbanística és l'instrument que ens dona la possibilitat de poder desenvolupar el projecte central.
El nou PDU transformarà la Gran Via des de la plaça Europa fins al riu Llobregat, amb la preservació de Cal Trabal com a parc estratègic i la rehabilitació de masies catalogades per a convertir-les en equipaments municipals. Ara s'enceta un període d'al·legacions que un cop resoltes portaran a una aprovació definitiva del pla director. Les previsions apunten que les obres podrien començar el primer semestre de 2024.
S'ha desconvocat la vaga del personal de neteja convocada per la UGT i Comissions Obreres. Un acord in extremis a mitjanit en una reunió de mediació ha permès assolir un preacord que inclou l'augment salarial del 10,25% fins a l'any 2025, entre d'altres millores socials. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'acord entre la patronal, Comissions i UGT també conté llicències de 3 dies per acompanyar familiars de primer grau a fer tractaments contra el càncer i mantenir la ultraactivitat indefinida, és a dir, que no caduqui un cop perdi vigència. Yolanda Martín, secretària d'Organització de la Unitat Territorial de Comissions Hàbitat de Tarragona, explica que precisament les mesures socials són les que han propiciat arribar a un acord.
El 90% són dones, som les que cuidem a casa i és molt important totes aquestes llicències. Totes les coses que siguin socials, m'entens, A nosaltres ens beneficia molt.
D'altra banda, un altre dels sindicats que havia convocat vaga, la CGT, s'oposa al pacte i avisa que el nou conveni portarà el sector a la misèria.
A Girona, el sector immobiliari es troba immers en la incertesa econòmica actual. Així es contrasta l'augment de la compravenda amb la disminució de la producció d'obra nova. Pel que fa als lloguers, han disminuït els contractes al mateix temps que els preus del lloguer han augmentat en un 10%, segons els APIs. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Incertesa econòmica sostinguda. Aquest és el clima actual del sector immobiliari, igual que tants altres sectors. I és que l'augment de la inflació i el del tipus d'interès, sumat a la crisi energètica i a l'increment del cost de materials, estan impactant el context immobiliari gironí, com explica el president del Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, Miquel Bosch.
Pel sector, els anys estan sent bons. Bons sempre dintre d'una moderació, com dic jo. Són anys en què els preus van pujant, que podem anar construint, però estem construint menys del que ens demanen. I aquesta és la realitat.
Molta d'aquesta demanda i falta d'oferta d'obra nova es canalitza a través de l'habitatge de segona mà, que en aquest cas sí que han augmentat les compravendes. D'aquest tipus d'habitatges ha estat un 23% l'increment durant els 9 primers mesos d'aquest any. Això sí, en els últims 3 mesos ha baixat fins al 3,6%.
És moment per la cultura. El dramaturg Víctor Guasch ha reivindicat el teatre com a part de la vida en recollir el Premi Frederic Roda, un guardó que atorga l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Diputació, i que el dramaturg ha obtingut per la seva obra Els ossos de l'irlandès. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Víctor Borràs ha rebut el guardó premiat amb 8.000 euros i l'edició del text per l'obra Els ossos de l'irlandès, una obra que s'estrenarà al Temporada Alta i que parla de l'amistat trencada de tres persones que, passats 20 anys, veuen que quelcom que estava amagat torna a la llum. En declaracions a la xarxa, Borràs, codirector de la companyia Teatre Nu, ha reivindicat la feina dramàtica.
Sí, evidentment, he volgut reivindicar la feina del Teatre Nu, que és el teatre, la companyia on treballo, on he treballat sempre, on fem una tasca amb la comunitat, amb la gent, de poble en poble, i sí, en el agraïment he volgut recordar tant la meva com tantes i tantes companyies que fan aquesta feina i que penso que val la pena de recordar-se'n.
Víctor Borràs també ha recordat la figura d'un home que vivia al carrer, al poble de Sant Martí de Tous, i que va ser el germà de Els ossos de l'irlandès.
El Museu de Lleida incorpora a la seva exposició permanent dues taules gòtiques, obra del mestre de Viella, adquirides per la Diputació. L'obra contribuirà a complementar la part de la mostra dedicada a la segona meitat del segle XV. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les obres han passat per diverses mans de particulars en el darrer segle i ara la Diputació de Lleida les ha adquirit per 70.000 euros, el qual ha permès que tornin a mans públiques. Les dues taules corresponen a dos carrers de retaules, on està representada l'Anunciació a la part superior, mentre que a l'inferior s'hi veuen els sants Fabià i Sebastià. Els experts creuen que els dos carrers haurien format part d'un retaule més gran de mínim 5 carrers. El president de la Diputació, Joan Talant, ha destacat que l'adquisició de les peces és una mostra de l'aposta de la institució per la cultura i el Museu de Lleida.
Jo crec que el que fem avui al final és portar aquell compromís o explicar aquell compromís que té la Diputació de Lleida pel museu, com a patró, amb les aportacions que fem sempre, però a banda d'aquestes aportacions, doncs, amb aquesta idea d'anar també aportant, quan surti l'oportunitat, aquelles obres de les que necessitem. I les necessitem perquè aquestes obres ens expliquen com a territori.
De fet, aquestes taules permeten completar la part del museu dedicada als quatre pintors que van treballar entre Catalunya i l'Aragó a la segona meitat del segle XV, que són Pere García de Benavarri i els seus deixebles, Pere Espallargues, el mestre de Viella, i Jaume Ferrer II.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i de Jordi Fernández, el tècnic badaloní que ha debutat com a primer entrenador a l'NBA, fent història pel bàsquet català, sent el primer i també de l'Estat, que entrena com a primer un equip de l'NBA. Jordi Fernández va fer càrrec de Sacramento Kings ahir a la nit, després de l'expulsió del primer entrenador, Mike Brown, i el seu equip va acabar guanyant a Toronto Raptors per 123-124. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
El badaloní Jordi Fernández s'ha convertit aquesta matinada en el primer entrenador espanyol en dirigir un equip de la NBA. Fernández és tècnic ajudant del Sacramento Kings i el seu debut s'ha produït quan en el partit que enfrontava el seu equip als Toronto Raptors han expulsat el primer entrenador, Mike Brown. En aquell moment l'equip perdia per 69-64 i faltaven 9 minuts per acabar el tercer quart. Sota les ordres de Jordi Fernández, l'equip ha acabat remuntant el partit per acabar guanyant per 123-124. El tècnic badaloní va començar la seva experiència als Estats Units a la Lliga de Desenvolupament a Cleveland, treballant amb jugadors com LeBron James o Shaquille O'Neal. dels Cavaliers, va passar a ser tècnic ajudant dels Denver Nuggets i després de 6 temporades, Mike Brown el va fitxar com a tècnic ajudant del Sacramento Kings.
També en bàsquet, el Força Lleida de la Leport ha concretat la cessió de Rafa Villar a l'equip lleidatà fins al final de temporada. El base del filial del Barça, de 18 anys, arriba al Barris Nord per la lesió de Fabio Santana. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa Sergi Guiu.
La lesió de Fabio Santana ha fet activar el conjunt lleidatà la cerca d'un jugador exterior dins el mercat i la vinculació amb el Futbol Club Barcelona ha acabat permetent l'arribada del base Rafa Villar, que estava jugant a Lliga EB. Joaquín Palau, director esportiu de l'ICG Força Lleida, espera que l'arribada de Villar vagi de la mà d'un rendiment immediat a la pista i a l'Aleport.
Muchísima proyección, con un gran futuro en el baloncesto profesional, que ha destacado muchísimo en categorías inferiores, tanto en el Barcelona como en las selecciones españolas, que ha sido parte muy importante del título en el Campeonato de Europa que la selección española U18 consiguió este pasado verano en Turquía. Y además de tener un gran futuro, que tiene ya un gran presente, con condiciones para dar un muy buen rendimiento en el Leporo desde ya.
En els 7 partits de Lliga regular que portava la competició, la Lliga EB, Villar estava registrant una mitja de 13,1 punts per partit, 6,6 assistències i un 25,7 de valoració.
I en futbol, el Barça podria classificar-se avui matemàticament pels quarts de final de la Women Champions League. Les blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Benfica i, en cas de victòria, certificarien la classificació. Jonathan Giraldes és l'entrenador del Barça.
A Champions i a qualsevol partit que juguem, jugar fora de casa és un al·licient, un plus de motivació per l'equip contrari, és un plus de motivació perquè ve el Barça, però el que hem de fer és sortir amb la seguretat, amb les ganes de que és un partit molt important per a la nostra classificació i que hem de crear totes les ocasions que puguem per guanyar, que és l'objectiu.
I França-Argentina, aquesta serà la final del Mundial de Futbol que es proclamarà campió aquest diumenge. Ahir França va guanyar el Marroc per 2-0 i opta a repetir títol davant d'un equip liderat per Leo Messi que busca el seu primer Mundial. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. I ho fem, com sempre, amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Si encara no saps què regalar per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
La pastanaga. Els vegetals haurien de ser presents a taula tant a dinar com a sopar. Per aquest motiu, com més varietat, color, textura i presentació hi hagi als plats al llarg de la setmana, menys avorrida serà la dieta i més acceptació de les verdures per part de petits i grans. D'entre totes les hortalisses, podríem dir que la pastanaga, Daucus carota, és de les que ofereix més joc a la cuina, anant de les preparacions més senzilles, que és consumir-la en cru, fins a les coccions més elaborades com estofats i postres. Es pot trobar fresca al mercat gairebé tot l'any i el seu arrel, els mesos de fred, és una gran aliada per caldos i cremes. La major part del seu pes és aigua i és molt poc calòrica perquè conté principalment hidrats de carboni i fibra. És un aliment que pot ser interessant en dietes per perdre pes, perquè sàcia i dona un toc dolç a les receptes. A més, és ideal per picar entre hores perquè és cruixent i substitueix altres aliments més calòrics o processats. Els responsables del seu color taronja, els betacarotens, són els que aporten la majoria de beneficis d'aquesta hortalissa. És antioxidant i, per tant, interessant per combatre els radicals lliures i reforçar mucoses, pell, ungles i cabell i, sobretot, vista. A més, està indicada tant en casos de restrenyiment com en diarrea com en gastritis. Quan escolliu les pastanagues, procureu que siguin fermes, brillants i no excessivament grosses. Afegiu-la crua a amanides, ja sigui ratllada o a rodanxes, o feu-ne palets per picar entre àpats o sucar-les salses i humus. També podeu fer cremes de temporada juntament amb carbassa, o per preparar caldo vegetal. Una altra opció és picar-la i saltejar-la amb altres verdures per guarnir plats de cereals complets o llegums, fer estofats o enfornar-la amb espècies i herbes aromàtiques. Finalment, dins el sector de la rebosteria també és ben rebuda, sobretot per preparar el famós pastís de pastanaga. Consumeu pastanagues de forma habitual i com més us agradin. Així no deixareu escapar el potencial d'aquesta hortalissa d'arrel de color taronja i sabor dolç i podreu gaudir de tots els seus beneficis.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern central invertirà 850 milions d'euros en un centenar de trens que modernitzin la xarxa de Rodalies. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha presidit aquest matí la signatura del contracte amb les empreses que els fabricaran, Alstom, Stadler i CAF. Sánchez ha valorat així aquesta inversió.
Una inversió en el confort i en el benestar dels usuaris de Rodalia. Trens nous que destinarem a substituir els més antics i a absorbir l'increment de la demanda dels propers anys.
Això sí, caldrà esperar per veure aquests nous combois que no començaran a circular fins al 2030. Tindran més capacitat, seients més còmodes, wifi i endolls. La meitat es fabricaran a la planta que Alstom té a Santa Perpètua de Mogoda. És dijous 15 de desembre de 2022 i tenim més titulars. El naixement d'una nena seleccionada genèticament ha permès curar la malaltia rara de la seva germana per primera vegada a Espanya. Sònia Kerr.
L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd han curat una nena que tenia anèmia falciforme seleccionant un embrió sa i fent un trasplantament de mèdula òssia. Avui la Diama pot fer vida normal.
Que abans jo em sentia molt, em trobava molt mal, em feia molt de mal la panxa i que em feia mal els ossos, però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a educació física.
Ple extraordinari del Tribunal Constitucional per decidir si atura la votació de la reforma del Codi Penal, que s'ha de fer aquesta mateixa tarda al Congrés.
El Partit Popular demana mesures cautelaríssimes per dues esmenes sobre el sistema d'elecció de jutges del Constitucional que inclou la reforma. El PSOE i Podem han recorregut aquest matí la causa. Tant Patxi López com Jaume Asens qualifiquen la situació d'antidemocràtica.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no?
Segurament és l'amenaça més greu a la democràcia des del 23F.
És notícia d'última hora. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès. Ho ha fet en mig punt.
I ara se situen en el 2,5%, el nivell més alt des del 2008. El Banc Central Europeu segueix els passos de la Reserva Federal Nord-Americana, que ahir també va augmentar en mig punt els tipus.
En cultura, Víctor Guasch reivindica el teatre com a part de la vida en recollir el Premi Frederic Roda.
Un guardó que atorga l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Diputació i que el dramaturg ha obtingut per la seva obra Els ossos de l'irlandès.
Pel que fa als esports, el tècnic badaloní Jordi Fernández fa història a l'NBA. Eduard Cabré.
Es converteix en el primer tècnic català en dirigir un equip de la NBA, el Sacramento Kings, per l'expulsió de l'entrenador principal. El seu equip va remuntar i guanyar per només un punt els Toronto Raptors.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, tenim temperatures força agradables ja a diversos municipis del litoral i del prelitoral, una temperatura de 17 i 18 graus i, a més, ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores i en alguns sectors podran arribar a fregar o superar puntualment els 20 graus. No és així cap a l'interior, sí que hi fa més fred, cap a punts del Pla de Lleida amb valors de 10 i 11 graus i a punts del Pirineu i del Prepirineu o nord de la Catalunya central amb valors per sota dels 10 graus. Encara hi ha restes de núvols en aquesta zona, també com a conseqüència de la pluja que hem tingut durant aquestes últimes hores. S'han recollit en alguns sectors entre 18 i 19 litres i de cara a les properes hores ja no s'espera més precipitació i, de fet, ha de dominar el sol o el resol perquè sí que hi haurà alguns núvols que tendiran a deixar el cel una miqueta més enteranyinat i aquest cel una miqueta més ennuvolat a punts del Pirineu i del Prepirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Ministeri de Transports compra un centenar de trens per modernitzar la xarxa de Rodalies. La firma del contracte l'ha presidida aquest matí la ministra Raquel Sánchez. Els nous combois, que tindran més capacitat i també seients més còmodes, no començaran a circular, però, fins l'any 2030, encara caldrà esperar. Del total de combois, la meitat es fabricaran a la planta que Alstom té, a Santa Perpètua de Mogoda. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Els 97 nous trens costaran 850 milions d'euros i els fabricaran tres empreses, la francesa Alstom, la suïssa Stadler i l'espanyola CAF. A banda de ser més grans i més còmodes, els combois també tindran wifi, espais per a nens i nenes i zones per a bicicletes. Amb aquests nous trens i les millores que s'estan fent a les vies i a les estacions, la companyia espera guanyar en fiabilitat i puntualitat i incrementar el nombre d'usuaris un 50% en 8 anys. El president de Renfe, Isaías Taboas, ha destacat que, tot i les percepcions que pugui tenir la gent, l'índex de puntualitat de Rodalies és del 93%. I la ministra ha lamentat que la gestió de Renfe no estigui normalitzada a Catalunya, pel que el govern no ha volgut encara signar el contracte que el vincula amb l'operadora. Una Raquel Sánchez que abans ha participat en un esmorzar del Cercle d'Infraestructures, on ha tornat a estendre la mà a la Generalitat per desencallar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha considerat cabdal, i ha lamentat que el govern català no hagi fet encara cap aportació al pla de Rodalies.
Vam arribar fins i tot a acordar la Comissió Bilateral d'Infraestructures de fa un any obrir el pla de Rodalies a les propostes de la Generalitat per al conjunt del sistema ferroviari català i estem esperant aquestes propostes que ens arribin.
En la mateixa línia, la ministra ha lamentat també que el govern no li hagi comunicat encara a quines obres dedicarà els diners de l'addicional tercera de l'Estatut, 759 milions d'euros que l'Estat ja està abonant.
No deixem les inversions, ja que Barcelona destinarà els gairebé 41 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation a finançar 20 projectes que posaran al dia l'atractiu turístic de la capital catalana. Projectes que no només es desplegaran per atreure més turistes, sinó per ampliar la xarxa d'indrets interessants de la ciutat, fora dels circuits tradicionals, i que també podran gaudir els veïns de Barcelona.
La reforma del conjunt d'escales mecàniques que facilitaran l'accés del visitant a la muntanya de Montjuïc ha estat un dels exemples de les noves inversions. El regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Mercè, n'ha enumerat d'altres.
Crec que la digitalització es començarà a notar també de manera molt immediata perquè implicarà un canvi o una gestió integral de la informació que en aquests moments és molt dispersa amb el conjunt dels agents que afecten el sector. Tinc la impressió de que alguns projectes com el del Jardí Geològic de la Universitat permetran de manera també molt ràpida un impacte claríssim en la... Jo crec que hi ha un altre element aquí que serà també immediat, que és l'estació del Nord.
L'objectiu passa per enllaçar l'estació del Nord amb la xarxa de busos turístics que també plantejaran itineraris alternatius per la ciutat. Els projectes escollits s'agrupen en 6 àmbits d'actuació: litoral, Besòs, Collserola, Montjuïc, oferta desconcentrada, mobilitat sostenible i innovació.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament assegura que defensarà fins on faci falta l'acord pel qual es regula el sector dels BTC.
Així ho ha dit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, preguntat per la resolució de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que qüestiona que l'AMB fixi una proporció d'un BTC per cada 30 taxis. Collboni ha reivindicat que Barcelona té dret a decidir el seu model econòmic.
Barcelona té dret, insisteixo, a escollir el seu model econòmic, perquè decidint el nostre model econòmic, decidim el model de societat. I nosaltres no volem una societat precaritzada, no volem una societat de low cost, no volem una societat on hi ha empreses oligopolístiques que dominen els mercats i sotmeten, a més, o fan competència deslleial o precaritzen el mercat de treball. I com que tenim dret, regulem i regularem.
En aquest sentit, Collboni ha afegit que l'executiu municipal lluitarà fins a les últimes conseqüències per defensar que el taxi és un servei públic digne i de qualitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí l'empresa Ideadet de Viladecans. Està dedicada als semiconductors. Aragonès ha destacat que aquest tipus d'indústria és estratègica per Catalunya. Esplugues Televisió, Maria Roca.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat pels consellers Torrent i Mas Guix, ha visitat l'empresa catalana Ideadet de semiconductors a Viladecans, on el president ha recalcat que Europa està dedicada a recuperar el rol dels semiconductors i que és una aposta empresarial estratègica en visió de futur per reforçar l'àmbit dels xips a Catalunya. Aragonès també ha volgut enviar un missatge sobre com està sent el procés de reindustrialitzar Catalunya a través del Pacte Nacional de la Indústria.
Un pacte que és fruit d'un gran acord amb tots els agents socioeconòmics del país, té impactes concrets, impactes en noves inversions, en noves empreses i en nous llocs de treball.
Durant la visita, el president aragonès ha anunciat que la Generalitat atorgarà un préstec a l'empresa de 6 milions d'euros a través d'Avança i de l'Institut Català de Finances i un ajut de 217.488 euros en línia de reindustrialització de la Direcció General de la Indústria per donar suport a aquest projecte.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. El naixement d'una nena seleccionada genèticament ha permès curar la malaltia rara de la seva germana per primera vegada a tot l'estat. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona i la Fundació Puigverd han curat una nena que tenia anèmia falciforme, seleccionant un embrió sa i fent després un trasplantament de mèdula òssia. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La Diama és una nena que patia una malaltia genètica hereditària. Provoca mal d'ossos permanent, infeccions, infarts i molt mala qualitat de vida i curta, ja que els qui la pateixen moren amb 40 o 50 anys. L'única manera de curar-la és amb un trasplantament de medul·la que no tingui la malaltia. Ha calgut abans una fecundació in vitro amb un embrió no afectat. La doctora Ana Polo ha explicat que és un cas molt excepcional.
Vam de 2 a 3 casos a l'any i potser ens arriba algun més, però si no té les característiques aquestes que dèiem de la parella, de sobretot que la dona sigui jove i amb bona reserva ovàrica, en principi són casos que no agafem per fer perquè sabem que mai trobarem aquest embrió compatible.
Així doncs, el naixement de la Sogna ha fet possible que la seva germana gran, la Diama, pugui fer vida normal.
Que abans jo em sentia molt, em trobava molt mal, em feia molt de mal la panxa i que em feia mal els ossos, però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a educació física.
És el primer cop a Espanya que s'utilitza aquesta pràctica reproductiva per curar aquesta patologia.
Gràcies, Mont. Seguim en clau d'investigació científica, perquè l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de Tarragona ha rebut 1 milió d'euros del Ministeri de Ciència per investigar sobre el càncer de cap i coll. Es tracta d'una recerca pionera que permetrà a l'àrea del Joan 23 trobar diagnosis i tractaments personalitzats per a aquesta malaltia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Actualment, els tractaments d'aquests tumors són molt agressius, afecten les capacitats de deglutir i parlar, així com l'estètica del pacient. Per això, aquest estudi buscarà conèixer la identitat del tumor per poder tractar-lo més eficientment. El doctor Francesc Xavier Avilés, coordinador de l'estudi, assegura que aquesta investigació podria millorar notablement les condicions del pacient i del sistema sanitari.
Com podem diagnosticar més fàcilment, amb menys molestes pels pacients, més eficient pel sistema sanitari, aquests tumors? Llavors, amb saliva i alè podem diagnosticar més ràpid, que se sap que això és fonamental pel pronòstic dels tumors, no només el primer diagnòstic, sinó el diagnòstic de si el tumor ha tornat o fer el seguiment a la consulta.
Cal destacar que encara hi ha una resistència del 40% als tractaments actuals d'aquesta malaltia. A partir del gener reclutaran entre 500 i 600 pacients durant tot el 2023, procedents de 9 hospitals de referència de tot l'estat espanyol. Després d'aquest procés, l'estudi seguirà amb 2 anys d'anàlisi i conclusions que arribaran al 2025.
Polèmica a l'entorn del Tribunal Constitucional, que es troba reunit en un ple extraordinari des del migdia per estudiar un recurs del PP que pot acabar impedint la votació de la reforma del Codi Penal prevista per aquesta tarda al Congrés.
És que els populars han demanat mesures cautelaríssimes perquè qüestionen 2 esmenes sobre el sistema d'elecció de jutges del Constitucional que inclou la reforma del Codi Penal. Els magistrats, però, volen estudiar primer la recusació que ha presentat Unides Podem contra el president del Tribunal i el ponent de la resolució que ha d'emetre el Tribunal perquè no participin en aquesta deliberació. També han de valorar un recurs del PSOE que han presentat aquest mateix matí en què demanen personar-se en la causa i que rebutgin les cautelaríssimes que sol·liciten els populars. Tant Patxi López, des del grup socialista, com Jaume Asens, des d'En Comú Podem, han criticat la situació que qualifiquen d'antidemocràtica.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no?
Segurament és l'amenaça més greu a la democràcia des del 23F. No havia passat mai que un poder de l'Estat com el Tribunal Constitucional volgués arrogar-se la funció de decidir sobre el que pot o no pot fer el poder legislatiu en una llei que té a veure amb el Tribunal Constitucional.
Doncs bé, tenim una última hora sobre aquesta qüestió, ja que el Tribunal Constitucional acaba de fer públic que ajorna la decisió a dilluns i no suspèn la votació del Congrés sobre la seva reforma exprés.
Així doncs, hi haurà votació al Congrés aquesta tarda en relació a la reforma del Codi Penal i seguim amb últimes hores perquè fa també molt pocs minuts que el Banc Central Europeu ha emès la seva última decisió en relació als tipus d'interès. Els torna a pujar un cop més i ho ha fet en mig punt.
I ara se situen en el 2,5%, el nivell més alt des del 2008. El Banc Central Europeu segueix els passos d'aquesta manera de la Reserva Federal Nord-Americana, que ahir també va augmentar en mig punt els tipus per lluitar contra la inflació.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Comissió d'Urbanisme de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat inicialment el pla director urbanístic Biopol Gran Via, que ha de facilitar el desenvolupament del clúster d'investigació biomèdica a l'eix de la Gran Via. És un pla urbanístic polèmic i que transformarà més de 95 hectàrees del terme municipal. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Una transformació que des del consistori defensen com a necessària. Francesc Berber és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
És un pas imprescindible, no suficient, però imprescindible, per tirar endavant el projecte. El projecte realment és el biocluster de medicina. El pla director i la transformació urbanística és l'instrument que ens dona la possibilitat de poder desenvolupar el projecte central.
El nou PDU transformarà la Gran Via des de la plaça Europa fins al riu Llobregat, amb la preservació de Cal Trabal com a parc estratègic i la rehabilitació de masies catalogades per a convertir-les en equipaments municipals. Ara s'enceta un període de delegacions que un cop resoltes portaran a una aprovació definitiva del pla director. Les previsions apunten que les obres podrien començar el primer semestre de 2024.
A Tarragona, després de dos dies de crítiques i rebombori, l'Ajuntament ha trencat el seu silenci i detalla que els lots 1, 2 i 3 del nou plec de neteja i recollida de brossa han quedat deserts, però no pas els lots 4 i 5 dedicats al control de la feina, que seran licitats i que entraran en funcionament. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El conseller de neteja, Jordi Fortuny, ha afirmat que l'equip tècnic del govern municipal ha iniciat una roda de consulta amb totes les empreses del sector per determinar el motiu pel qual no s'han presentat a aquests lots. L'objectiu d'aquesta acció és revisar alguns termes d'aquest plec i tornar-lo a licitar segons els inputs rebuts. Això sí, Fortuny ha assegurat que no augmentarà el cost del servei, ja que podria implicar un sobrecost a la ciutadania.
L'Ajuntament, d'alguna forma, no deixa de ser aquí un intermediari entre els ciutadans que han de pagar un servei i les empreses que han de fer el servei. No augmentarem el cost del servei. Suficientment alt ja ho és.
El conseller també ha reiterat que les condicions dels treballadors estan blindades, així com l'increment salarial del 8%. Fortuny ha manifestat també que algunes empreses han mostrat interès en licitar i ara buscaran l'escull pel qual no s'han presentat. Amb tot plegat, la previsió és tenir engestida la nova licitació al gener del 2023, amb certa possibilitat de tramitar el servei abans que caduqui l'actual a l'abril.
És moment de repassar altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional ha detingut 9 persones a Tarragona per formar part d'una xarxa dedicada a la regularització de permisos de residència i nacionalitat fraudulents.
La trama captava ciutadans d'origen cubà que pagaven entre 6.000 i 10.000 euros per obtenir aquests permisos. Els arrestats simulaven una relació paternofilial dels clients amb ciutadans espanyols ja morts i després falsificaven les partides de naixement per fer constar que mantenien una relació de pare-fill.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat el Maresme un grup que va fer compres fraudulentes amb el mètode conegut com a smishing. Han detingut 5 homes d'entre 19 i 21 anys com a presumptes autors d'almenys 21 estafes.
Els investigadors van detectar diverses denúncies per compres fraudulentes a establiments del Maresme, Barcelona i el Vallès Oriental. Els investigadors van comprovar que darrere d'aquestes compres hi havia un entramat criminal que enviava SMS massius fent-se passar per oficines bancàries o empreses de missatgeria. S'han aconseguit identificar 21 víctimes, tot i que no es descarta que pugui haver-hi més.
És moment per la cultura. Víctor Guasch ha reivindicat el teatre com a part de la vida en recollir el Premi Frederic Roda aquest migdia. És un guardó que atorguen l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Diputació. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Víctor Borràs ha rebut el guardó premiat amb 8.000 euros i l'edició del text per l'obra Els ossos de l'irlandès, una obra que s'estrenarà al Temporada Alta i que parla de l'amistat trencada de tres persones que, passats 20 anys, veuen que quelcom que estava amagat torna a la llum. En declaracions a la xarxa, Borràs, codirector de la companyia Teatre Nu, ha reivindicat la feina dramàtica.
Sí, evidentment, he volgut reivindicar la feina del Teatre Nu, que és el teatre, la companyia on treballo, on he treballat sempre, on fem una tasca amb la comunitat, amb la gent, de poble en poble, i sí, en l'agraïment he volgut recordar tant la meva com tantes i tantes companyies que fan aquesta feina i que penso que val la pena de recordar-se'n.
Víctor Borràs també ha recordat la figura d'un home que vivia al carrer, al poble de Sant Martí de Tous, i que va ser el germà de Els ossos de l'irlandès.
No deixem la cultura, ja que el Museu de Valls inaugurarà la seva primera exposició permanent aquest mateix dissabte. Comptarà amb un total de 120 peces. Més detalls, Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
El Museu de Valls disposarà per primera vegada d'una col·lecció permanent i una imatge renovada amb un nou logotip i xarxes socials. La col·lecció en qüestió es titula Jaume Huguet a Robert Gerhard, l'aportació de Valls al món de l'art, que proposa un recorregut per la història de l'art i de la ciutat entre els segles XV i XX. El director del Museu de Valls, Jordi Paris, posa en relleu tot el treball dels darrers anys fins al dia d'avui.
Tanquem una etapa dels últims 30 anys. Nosaltres, quan es va obrir aquesta casa l'any 1993, vam obrir amb una exposició de Jaume Huguet. Aquesta exposició que avui obrim, aquesta col·lecció permanent, també s'obre amb una peça de Jaume Huguet. Però al llarg d'aquests anys hem estat fent exposicions sobre el català, sobre el mercader, sobre els Bonifaç. I el que estem fent ara és tancar un cercle. Tanquem tot el treball que hem fet durant aquests últims anys, diguem-ne, està condensat en aquesta exposició permanent.
Aquesta col·lecció comptarà amb 120 peces i la inauguració tindrà lloc el dissabte 17 de desembre a les 12 del migdia.
Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no podré?
El Festival de Portaferrada ha presentat aquest matí els primers concerts confirmats per a la propera edició, que serà ja la 61ena. En destaquen noms com Ben Harper, Jethro Tull o Fangoria.
Lo que me vas a contar.
El amor es una construcción burguesa, una invención medieval.
Ben Harper arribarà al Festival de Sant Feliu de Guíxols en exclusiva a Catalunya. Jethro Tull farà un repàs dels èxits de la seva extensa carrera, també en exclusiva al Portaferrada. L'italià Ludovico Einaudi presentarà també en exclusiva el seu nou espectacle dins la seva nova gira europea i Jorge Drexler tornarà al festival amb una proposta molt especial. Fangoria, que acaben de publicar el seu single Ex Professo, s'afegeixen a la llista amb un doble concert amb Mario Vaquerizo i les Nancis Rubias.
El error que supuso admitir la debilidad, la necesidad, no aprender a estar con mi soledad.
Amb Alaska, Fangoria, arribem avui als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i de Jordi Fernández, el tècnic badaloní, que ha debutat com a primer entrenador a la NBA, a la Lliga Americana de Bàsquet, fent història pel bàsquet català. Jordi Fernández es va haver de fer càrrec del Sacramento Kings després de l'expulsió del primer entrenador, Mike Brown, i el seu equip va acabar guanyant després de remuntar davant Toronto per 123-124. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
El badaloní Jordi Fernández s'ha convertit aquesta matinada en el primer entrenador espanyol en dirigir un equip de la NBA.
Fernández és tècnic ajudant del Sacramento Kings i el seu debut s'ha produït quan en el partit que enfrontava el seu equip als Toronto Raptors han expulsat el primer entrenador, Mike Brown. En aquell moment l'equip perdia per 69-64 i faltaven 9 minuts per acabar el tercer quart. Sota les ordres de Jordi Fernández, l'equip ha acabat remuntant el partit per acabar guanyant per 123-124. El tècnic badaloní va començar la seva experiència als Estats Units a la Lliga de Desenvolupament a Cleveland, treballant amb jugadors com LeBron James o Shaquille O'Neal. Dels Cavaliers va passar a ser tècnic ajudant dels Denver Nuggets i després de 6 temporades, Mike Brown el va fitxar com a tècnic ajudant del Sacramento Kings.
Seguim parlant de bàsquet i és que el Força Lleida de l'Alep Hora ha confirmat ja la cessió de Rafa Villar a l'equip lleidatà fins a final de temporada. El base del filial del Barça, de 18 anys, arriba al Barris Nord després de la lesió de Fabio Santana. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa Sergi Guiu.
La lesió de Fabio Santana ha fet activar el conjunt lleidatà la cerca d'un jugador exterior dins el mercat i la vinculació amb el Futbol Club Barcelona ha acabat permetent l'arribada del base Rafa Villar, que estava jugant a Lliga EB. Joaquín Palau, director esportiu de l'ICG Força Lleida, espera que l'arribada de Villar vagi de la mà d'un rendiment immediat a la pista i a l'Alepor.
Muchísima proyección, con un gran futuro en el baloncesto profesional, que ha destacado muchísimo en categorías inferiores, tanto en el Barcelona como en las selecciones españolas, que ha sido parte muy importante del título en el Campeonato de Europa que la selección española U18 consiguió este pasado verano en Turquía. Y además de tener un gran futuro, que tiene ya un gran presente, con condiciones para dar un muy buen rendimiento en Alep Hora desde ya.
En els 7 partits de Lliga regular que portava la competició, la Lliga EB, Villar estava registrant una mitja de 13,1 punts per partit, 6,6 assistències i un 25,7 de valoració.
I parlem de futbol perquè el Barça pot classificar-se avui matemàticament pels quarts de final de la Women Champions League. Les blaugranes juguen aquesta nit al camp del Benfica i en cas de victòria certificarien ja la classificació. Jonathan Giraldez és l'entrenador del Barça femení.
A Champions i a qualsevol partit que juguem, jugar fora de casa és un al·licient, un plus de motivació per l'equip contrari, és un plus de motivació perquè ve el Barça, però el que hem de fer és sortir amb la seguretat, amb les ganes de que és un partit molt important per la nostra classificació i que hem de crear totes les ocasions que puguem per guanyar, que és l'objectiu.
I França-Argentina, aquesta serà la final del Mundial de Futbol que proclamarà el campió aquest diumenge. Ahir França va guanyar el Marroc per 2-0 i opta a repetir el títol davant de l'equip liderat per Leo Messi. I aquest matí s'ha presentat la 46a edició de la Christmas Race de Vela Lleugera, que es durà a terme la propera setmana a Palamós del 19 al 22. S'espera que 400 regatistes d'arreu d'Europa prenguin part en aquesta regata. El retorn de la classe Europa és la gran novetat i la classe més nombrosa serà 4-20. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí, però hi tornarem demà. Puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Prova-ho ara un cop més, prova-ho ara, fes com si no cremés, prova-ho ara, ocupin els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells, prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Ho tenim tot, ho tenim. Prova-ho ara, que rebenti el secret. Prova-ho ara, no pateixis per ells. Prova-ho ara, crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre camp a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor.
ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. 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 Veuràs 10.000 cavalls venint tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que ric. Ho tenim tot.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Constitucional no atura la votació de la reforma del Codi Penal aquesta tarda al Congrés. Davant la falta d'acord entre els magistrats, el Constitucional s'emplaça a una nova reunió dilluns que ve. Nosaltres seguim. El Ministeri de Transports compra un centenar de trens per modernitzar la xarxa de Rodalies. La firma del contracte l'ha presidit aquest matí la ministra Raquel Sánchez. Els nous combois, que tindran més capacitat i seients més còmodes, no començaran a circular, però fins l'any 2030. Del total de trens, la meitat es fabricaran a la planta que Alstom té a Santa Perpètua de Mogoda. Els 97 nous trens costaran 850 milions d'euros i els fabriquen tres empreses, la francesa Alstom, la suïssa Stadler i l'espanyola CAF. A banda de ser més grans i més còmodes, els combois també tindran wifi, espais per nens i nenes i zones per bicicletes. Amb aquests nous trens i les millores que s'estan fent a les vies i a les estacions, la companyia espera guanyar en fiabilitat i puntualitat, incrementant el nombre d'usuaris un 50% en 8 anys. El president...